Pauta.
Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima per bé.
La segona setmana de la Vuelta ens deixa una lectura positiva i una de negativa. Començarem per la dolenta, o la que menys ens ha agradat. Hem deixat una setmana de marge entre l'anterior capítol de Ràdio Volta i aquest. I en aquest període de temps, i després de poc més de 1.000 quilòmetres, 1.064 exactament, la classificació general pràcticament no s'ha mogut. Uns pocs segons perduts pels dos primers, guanyats també per Roglic, i Kuss, que ha superat Yates a la vuitena posició. Poca cosa més. Tot això en aquest segon bloc, en una setmana de competició. La notícia bona és que els corredors s'han estovat una mica, que arriben més cansats al bloc decisiu i que ens queden els Lagos, el Gamoniteiro, l'apassionant etapa del penúltim dia i la crono final. És a dir, que hi ha molta gent que ha d'agafar l'arbre per la part del tronc i sacsejar-lo per fer caure totes les fruites que es puguin. I ja sabem que les més madures són les que aguanten menys. I també és positiu que tenim el David de la Cruz amb les posicions de privilegi a la vista. Què passarà amb el Fletxa? De seguida passarem revista.
Bueno, decebut amb els favorits, però molt content amb la resta, amb outsiders, amb les victòries d'etapa que hem tingut, amb els sprints i no sprints que hem tingut també. O sigui, la veritat que a la Vuelta aquestes dues competicions contrasten moltíssim, no? Lluita per etapa o general. De moment, a general, s'ha de moure.
El Fletxa, per cert, segueix en plena forma. Avui sabrem amb quin ciclista del top 10 s'encarnaria si tingués l'escenari actual davant seu. Si fos possible entrar al cos d'un ciclista, qui seria Pau Fletxa? I també en reflexionarà sobre això.
Congrats, Mot, but if you don't look behind, you are not in the outfit.
Yeah, but you guys wait.
Yeah.
But we are in front, then we wait after corner, eh?
No, because we are together, and it's the now Fletxa, I'm behind.
Yeah.
És el polèmic gest de Fabio Jakobsen amb Florian Senechal el dia que el llançador va superar el seu sprinter. Ja ho heu sentit, aquest felicitats, però aquí, ràpidament, tots vam criticar Jakobsen, però us heu parat a pensar si això, dins de les seves construccions culturals, dins de la seva vida, del seu entorn, de la seva manera d'entendre el món, és criticable o realment està ben fet? Penseu que el Fletxa va córrer unes temporades al Rabobank i els coneix bé. Sap com pensen. Amb ell també us deixarem un regal perquè ha estat en un escenari ciclista amb molta història. Aviat el descobrireu. I també recuperarem el tapat amb el Xevi Soler i acabarem, com fem sempre, amb música. A veure si l'encerteu. Ràdio Volta amb la Vuelta i amb tot el ciclisme. Activem el compte enrere. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta amb Isaac Vilalta.
This is number two. This is the hard one to do, so enjoy it, enjoy it. Yeah!
One of those epic days where it takes.
Win here, and there's a gap back to the team of Bike Exchange. Matthews doesn't quite have it. Here goes Magnus Cort. Magnus Cort launches for the line now, making his way round to try and take it on the line. It's going to be a photograph. Who's going to take it? It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. What a finish.
Últimos metros ya para Bardet, lo va a conseguir y no ha sido nada fácil porque la fuga ha tenido muchísimo nivel y se lo han puesto muy difícil.
Ha estado todo el día en contra, no nos imaginamos que podía acabar la etapa así porque en ningún momento se le ha visto ganador de la etapa, siempre la ha pillado contra pie, pero al final es el mejor escalador que había en la fuga y lo ha demostrado.
Ahora lo sabe, sonríe ya el francés que ha conseguido el objetivo que buscaba en esta Vuelta Ciclista a España. Contento, porque
Rafael Maika into the finish line in El Baracco, riding for the UAE Team Emirates. This is a rider with a momentous ride across the mountains, 87.2 kilometers in the lead. Solo, he wins in El Baracco. Rafael Maika, his first win for 4 years.
De Michael Storer a Magnus Cornilsen, passant per Romain Bardet o Rafał Majka, i per descomptat, els dos primers de la general. Ott Christian Eiking, el líder, i Guillaume Martin, el segon classificat. Són els noms propis de la segona setmana de la Vuelta. Qui esperava sentir parlar de Roglic, Mas, Superman, López, Egan Bernal, haurà d'esperar, suposem, als Lagos de Covadonga, al Gaumoniteiro i a la crono final. Però realment hem d'estar decebuts amb els homes importants d'aquesta Vuelta, o tres setmanes de competició amaguen molts detalls que des de fora no veiem? De seguida li preguntem al nostre especialista. Entrem al territori Joan Antoni Fletxa.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France, yellow jersey, yellow jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac.
Mira, jo estic decebut amb aquesta setmana, tu també?
Bueno, pel que fa a la general, sí, decebut perquè esperava més moviments, sobretot d'aquests aspirants a la general. De fet, el Roglic va deixar anar el mallot, amb dos corredors que jo crec que tindran molta feina per treure tant el Martin com el Lord Aiken del damunt. I poder no per guanyar la volta, però pel podi aquests dos tenen bona pinta. Per tant, bueno, decebut amb els favorits, però molt content amb la resta, amb outsiders, amb les victòries d'etapa que hem tingut, amb els sprints i no sprints que hem tingut també. O sigui, la veritat que a la volta aquestes dues competicions contrasten moltíssim, no? Lluita per etapa o general. De moment, a general, s'ha de moure.
Clar, sí que és cert que des de fora ens mirem molt això, els grans noms, el que passa a la general, i amb dies o fins i tot amb blocs o amb setmanes com aquesta, que pràcticament no ha passat res, critiquem els ciclistes. I els ciclistes davant d'això sempre es posen aquest escut, sempre es defensen i es posen en contra d'aquestes crítiques. A mi m'agradaria saber, als que heu estat ciclistes professionals, quan us defenseu de les crítiques, realment allà dins passen coses com per defensar-se? És a dir, són dies de molts nervis, de molta tensió, de molt desgast, de molta batalla tàctica, en què passen coses que els espectadors no veuen?
I tant, sobretot en etapes i en aquesta Volta a Espanya on tampoc he tingut l'oportunitat de veure des del principi. El que sí que és evident que les primeres hores, dues hores de carrera, es lluiten molt, es competeixen moltíssim. Per tant, clar, dir que no han estat al nivell no és el cas, perquè els corredors han estat corrent molt ràpid. L'etapa de dimarts, la primera després del dia de descans, fixa't, van marxar 30 corredors després de... O sigui, al Jumbo se li va anar el cavall, se li va anar a la cursa, i no perquè no va al volquer, sinó perquè molts corredors volien anar a l'escapada. El mateix van passar la resta de dies. Al final, com he dit, hi ha decepció per part del general, i aquests corredors sí que poden dir, bueno, és que tampoc hem tingut l'oportunitat, però això no vol dir que es vagi parat. O sigui, s'està corrent molt de pressa i al final, bueno, les tàctiques, sobretot per la general, són les que dius, home, ens esperem més. Però clar, també els corredors, poder, de general, han d'administrar-se molt bé les energies perquè tampoc van sobrats. Llavors, és un escut justificat entre cometes, no? I l'espectador sempre busca més. Però també, bueno, clar, quan et surt directors dient que seran ofensius i després no ho són, és a dir, bueno, què ha passat, no? I encara hem d'estar esperant. Potser és per això que estem una miqueta decebuts també.
Clar, és aquesta cursa invisible, que a vegades no veiem, i que els resultats s'acaben patint a la tercera setmana, on sí que han de passar coses, perquè hi ha Lagos de Covadonga, hi ha el Gaumoniteiro, que hem de descobrir-lo, el dissabte també hi ha aquesta mena de clàssic que amb molts ports, amb molt pujar i baixar, i el diumenge l'última contrarrellotge. Aquesta última setmana sí que han de passar coses, i no sé si esperes ja que es mogui tot l'arbre el primer dia important, el dia dels Lagos, o hem de mirar més una miqueta més a llarg termini.
Jo crec que sí, sobretot pel terreny on te van els Lagos, Astúries, són dies que, a part la previsió meteorològica no és gens bona, hi ha opcions d'això, que siguin dies durs, amb adversitats, i que convidin als atacs, als talls, a coses que passen de cop i volta que no, la gent no s'espera, i jo, aviam, espero que així sigui, però ja dic, han de passar coses, jo crec que els equips que estan amb aspiracions al podi i a guanyar, ho han d'aprofitar. Jo crec, sí que tinc la mentalitat més de curses d'un dia, no? Poder no estar en una situació de defensar o d'anar a buscar el maillot groc o vermell, en aquest cas, no? Molts cops a la meva carrera esportiva. I potser sí que tinc una mentalitat més d'anar agafant totes les oportunitats, però poder gent de la general dirà no, no, és que tampoc pots estar gastant, que l'oportunitat l'has d'aprofitar, o sigui, t'has de centrar en una. A veure què ens diuen el resultat, perquè al final la valoració l'hem de fer un cop acabi la Volta a Espanya i a veure si estem contents o no. Però mira, poder els dies de Lagos sí que hauria de ser, no?, el dia on realment passin coses des de lluny, repeteixo, és que han de passar coses des de lluny, no des de 3 quilòmetres de l'arribada, aquests atacs al final per treure'n segons, perquè no serveix per res, la veritat.
Mira, ara et demanaré justament un exercici que et transformis en ciclista de grans voltes, no d'aquest de clàssiques d'un dia com eres tu, però tu tornes a posar ara com si fossis ciclista professional. A la general, l'Eiking és líder, a gairebé un minut hi ha Guillaume Martin, a 1.36 Roglic, després a més de 2 minuts en l'Enric Mas, el Superman López, el Jack Haig. Les diferències no són molt grans, però sí que veiem pocs candidats a la victòria final, més candidats al podi. Tu, si poguessis jugar a ser ciclista, quin ciclista t'agradaria ser d'aquests primers de la general per jugar, per competir aquesta última setmana? Allò que dius, el Jack Haig, que ara és sisè, que té opcions de podi, va un puntet de tapat, o l'Egan Bernal, o qui t'agradaria ser?
Doncs mira, si em dones aquesta opció de dir, va, dels 10 de la general que estan allà disputant o ajudant a un líder perquè guanyi la general, poder no agafaria un corredor calculador que hagi de defensar una posició de la general o que hagi d'anar a buscar per segons. Si em deixes que sigui la general, deixa'm que sigui una miqueta del meu estil, Isaac, vale? De cursar un dia i de jugar-m'ho tot. Mira, apostaria pel Cus. Et anava a dir del Bernal,
sí,
però que té el Bernal està corrent, mira, ha guanyat una gran volta, no té pressió, tampoc té equip perquè marxen els seus companys d'equip i podria ser una bona opció per, mira, corre com jo vull que corri i atacant de lluny i donant espectacle i treure'n profit d'això, no? Però agafar un home pot ser més difícil, el Sepp Kuss, corredor que està amb moltes cames, ha estat de forma bo, és jove, per tant té aquesta bogeria encara de córrer d'aquesta sense pressió, i a la vegada defensar el líder com és el Roglic, que ha de tornar a agafar el mallot. Per tant, per allà, poden passar coses pel Sepp Kuss, de, mira, d'atacar de lluny, d'agafar aquesta oportunitat, de contraatacar atacs, de dir que m'has atacat, doncs mira, jo t'ataco també, i en trebrà molts profits. Jo crec que el Sepp Kuss, jo m'ho passaria teta sent el Sepp Kuss aquesta última setmana a la volta, perquè és una... Clar, també has de pensar que has de ser escalador, has de tenir cames per aquell terreny, i el Kuss és un corredor que amb els ports que m'has dit, va perfecte. Llavors, poder l'última setmana, la crono, pateix una miqueta, però va, com que al final ens ho hem de passar bé, i hi ha més dies pel Cus que per la contrarrellotge. El Cus jo crec que és l'home, eh? Em compartiria amb el Sepp.
Doncs mira, m'agrada perquè el Sepp Cus, ja ho saps, que públicament sempre ha defensat molt els ports del Berguedà, i aquí al Berguedà ja sé que ell és de Durango, de Colorado, dels Estats Units, però aquí ens el sentim una miqueta nostra, el Sepp Kuss, que sempre defensa aquests ports aquí, a veure si la Vuelta o la Volta torna aquí al Berguedà.
Exacte, a part de que estava al Berguedà molt, també per la Cerdanya.
Sí.
Mira, ens l'estem agafant com nostra i bueno, aquesta connexió entre Colorado, la Cerdanya també molts cops, i hi ha moltes coses, ens agrada, ens agrada moltíssim. Ja, va, tirem cap a casa.
Sí, tenim aquí un lobby que... perillós. Escolta, ja volia demanar una última cosa abans d'acabar, perquè aquests dies estàs a Londres amb la família i he vist el teu canal de YouTube que, home, que vas anar a una de les meques del ciclisme, que a més és molt desconeguda pel públic d'aquí, que és un velòdrom que es troba a dins de Londres, a la part sud de Londres, que és Herne Hill, i que allà s'ha de respirar un ambient de ciclisme. Per allà crec que va començar a pedalar el Bradley Wiggins i vaja, explica'ns una mica què t'has trobat allà, quin ambient s'hi respira i com és aquest velòdrom tan especial.
Doncs la veritat que sí, vaig fer... Bueno, tenia intenció d'aquest contingut generar una miqueta més llarg, però al final no vaig tenir temps perquè he d'anar corrents a comentar l'etapa, a Eurosport, i mira, al final... Però sí que em vaig quedar amb això, amb l'ambient, no? Potser sí que em volia parlar més de la història, de corredors com has dit el Wiggins o l'Ethan Hayter més recents, que han començat a pedalar allà. Però clar, l'ambient només entres i dius, ostres, és aquesta mescla de dir... Té l'aire antic perquè han mantingut durant tots els anys, recordem, és de finals dels 1800 aquest velòdrom, dels més antics del món, no? Té aquest aire, com té Londres, no?, que mantenen aquesta història, i a la vegada la part moderna, no?, la pista és d'asfalt, per tant, si plou, per allà hi pots rodar perfectament, és a l'aire lliure, amb una zona verda, han restaurat totalment tota la zona de les grades. Després, clar, l'escola. Hi ha moltes escoles, molts nanos joves aprenent. A la vegada hi havia un grup de... un equip que és de ciclistes negres, jamaicans, que els estaven fent un reportatge. Mm-hmm. Aquesta mescla, no? Aquesta part multicultural que és Londres i que és el ciclisme, també, no? I la internacionalitat. I això em porta molt a dir, ostres, com en un recinte petit, de cop i volta trobem tantes coses, no?, que defineixen molt el ciclisme i l'essència d'aquest esport, no? I sobretot, a la volta també, aquesta setmana ha passat allò del Jakobsen, no?, aquesta baralla que vam tenir. Sí. I això és un tema cultural totalment. Pels holandesos, les coses les has de dir. I és igual on t'estiguis, que hi hagi càmeres o no. No està pas malament vist. O sigui, és una cosa inclús que es veu com positiva, que tu ho diguis i que no t'ho quedis per tu, no? I per molta gent això ha fet malament a la imatge del Jakobsen. I jo dic, al tanto, perquè segons la cultura, clar, poder a segons quins països ha estat malament, però d'altres no. I hem de recordar sempre que el ciclisme és un esport internacional. I és multicultural, i ho hem de veure d'aquesta perspectiva sempre, no hem de caure en nacionalismes ni coses, sobretot amb aquest esport, perquè has de tenir la ment oberta, perquè és un esport obert, això, com és Herd Hill, que pots entrar, que tothom pot entrar allà i veure ciclisme, no has de passar per cap passadís ni res, entres, passeges, la porta està oberta, benvingut al ciclisme, i això és tot.
Doncs mira, primer de tot convido la gent a que visitin el teu canal de YouTube per veure aquest reportatge sobre Herd Hill, que després busquin més informació sobre aquest velòdrom, perquè és apassionant la història, com deies, i després, avui no n'hem parlat, però has fet bé de dir-ho, l'episodi de Jakobsen el dia que guanya Senechal, que Jakobsen perd la roda del seu tren i el seu llançador és qui guanya l'etapa, i és veritat, les càmeres el van enganxar felicitant-lo, però després recriminant-li l'acció, i recordo que tu me n'havies parlat d'aquesta mentalitat holandesa perquè vas estar 3 o 4 temporades al Rabobank i allà vas empapar-te molt d'aquesta cultura, aquesta manera d'entendre el món i la vida i sempre m'ho havies explicat, que allà són molt així. O sigui que és important també destacar-ho. En fi, a veure què passa. Aquesta última setmana n'anirem parlant i analitzarem al final de la Vuelta a veure qui se l'acaba emportant. Joan Antoni, moltes gràcies.
A tu, Isaac, i fins la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Que sapigueu, per cert, que amb el Fletxa no deixarem escapar el que hem insinuat avui, aquesta subcultura ciclista que es mou per Londres i per tantes altres ciutats. També en parlarem més endavant. Ara, però, recuperem un dels clàssics.
El tapat, amb Xevi Soler.
En efecte, el tapat que ens descobreix el Xevi, tot i que ja m'has dit, Xevi, que en aquesta ocasió ens parlaràs d'algú a qui hem vist en moltes portades aquests dies.
Hola, Isaac. Avui molt tapat no seria, però segur que si la setmana passada us dic el nom Dodd Christian Aking, no molta gent me l'hauria ubicat. Ara, ja ho sabeu tots, és tot un líder de la Vuelta.
Dodd Christian couldn't quite believe it. Intermarché Wanty, in the red, that at the beginning of the day belonged to Roglic. He smiled as he came across the line. A smile not as broad as that for old Christian Aking.
Crec que ningú té cap dubte que Christian Aking no guanyarà aquesta Vuelta. Vaja, seria una sorpresa majúscula. Però de moment, gairebé una setmaneta de líder. I molts mitjans han aprofitat per recordar quan a la Vuelta del 2017, amb 23 anys, va ser expulsat pel seu equip aleshores del francès DG per, segons ells, sortir a fer unes birres amb un company d'equip i arribar borratxo a l'hotel, durant la Vuelta. Segons ell, van ser només dues cerveses i va anar a dormir una hora normal. En tot cas, la carrera d'Aikin ha passat de gran esperança a baixar un graó a l'equip Guanti, quan era de segona divisió, ara és l'Intermarché, i que de moment està tenint la seva millor temporada com a professional. De fet, arriba de fer segon al Tour de Noruega, només darrere de Ben Hermans. Va ser setè a la clàssica de Sant Sebastià, són les dues últimes curses que ha corregut. Personalment, encara el recordo fer un paper bastant bo a la Volta a Catalunya del 2019, la que va guanyar Superman López, va acabar 15è. És difícil que als 26 anys Aking es torni un corredor per aspirar a classificacions generals, però perquè tinguem un bon context, coneguem aquest corredor noruec, conegut ara per unes birres de més, però que tindrà a la vitrina de casa seva més mallots de líder de la Volta que la majoria de corredors.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Gràcies, Xevi. Avui hem conegut una mica millor el que sens dubte serà o quedarà com un dels noms propis d'aquesta Vuelta. I no marxis molt lluny, que ara saludaré un home a qui he vist pels passadissos de la ràdio passejant-se amb un somriure Doncs sí, sospitós. El Frank Lluís, ja ho sabeu, sempre aconsegueix trobar el costat positiu de les coses. Frank, hem passat una setmana més aviat avorridota i et veig content, com sempre.
Isaac Vilalta, que feliç que em vas fer la setmana passada, que vas dir que sí, que t'apuntaves al repte en aquest frec a frec amb el Cycling Fantasy, amb la lliga privada de Radio Volta. Si jo guanyo, vens a pedalar al Montseny. Si tu guanyes, jo vinc a pedalar al Berguedà. Pedalarem plegats, és a dir, que la cosa anirà bé i rodada segur. No ha anat tan rodada aquesta setmana a la Vuelta Ciclista Espanya, que s'ho han pres amb força calma. Ja sé que les mitjanes han estat molt altes, que han anat ràpid, que ha costat molt de que les fugues se n'anessin, però la gent de la General s'ho ha pres amb força calma. Una mica de relax, esperant a que arribi, suposo, el tema dels Lagos, Gamoniteiro, la contrarrellotge al final a Galícia i tot plegat. Per tant, aquesta setmana la cançó ha de ser sí o sí aquesta joia del 1984. Relax, dels Frankie Goes to Hollywood. Va ser el seu single de debut. I és una cançó que m'agrada perquè sí, té aquesta part del relax, però també com una calma tensa. Vull dir que, en el fons, la cançó s'esvera. I és el que també ens agradaria als aficionats que passés a la Vuelta, que la cosa s'esverés, que hi hagués brega per la General i que li posessin les coses una mica més difícils en el jumbo d'en Primo Roglic. Veurem, nosaltres, de moment, aquí ballant i cantant aquest hit del 1984. Un petó, una abraçada i fins la setmana que ve, més cançons a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.